La Lettera, un espai per la paraula, Ràdio Gandesa i Ràdio Falset, edició número 5. Hi havia una vegada un programa de ràdio que va sortir a passejar pels aires per on els cercis van i venen tot buscant commutadors que els tornin l'aspecte d'onada i entrar amb el seu ball des dels pàmpols a la còclea, més enllà de la membrana timpànica i neurones amunt tornar a ser representació de la música i la paraula que brolla de l'emissor. Quan tan bon punt havia posat els peus al carrer, el va interceptar un elefant que li va preguntar: «Escolta, escolto, com és que parles tant?» «No sóc l'únic», respongué el programa. «Sí, ja, també els ho he preguntat». «I què t'han dit?» «Que l'aire el mou el vent, que l'aigua ve dels núvols i els núvols de l'aigua, que el sol encara continuarà anant de cel a cel quan jo ja no ho pugui comprendre, i que els tres porquets han hipotecat la casa». «I què els has dit?» «Que tot això sembla un conte, i que com més parlen més creix». «I com, si no?» vaig gairebé increpar. «També hi ha cançons. Alguna potser explica un conte, o una història, o ho intenta, o ho sembla. Potser com ho fa el Paco?» «Quin Paco?» «El de la lluna, aquella on va somiar històries».
Después de 15 años de pareja formal, ni una sorpresa que llevarse a los ojos, decidieron meter su gozo en un pozo y casarse de blanco a ver si el azul de la soledad se volvía rojo. La boda de Jospín la pagó papá, el piso en el centro lo pagaron los bancos, los niños pagaron el ruido y los platos volaban por los pasillos buscando un aeropuerto llamado cariño. Y si algún día extraño coinciden en una ventana, ella le mira de reojo y en el príncipe ve una rana. Y hay que aceptar sin rechistar que en el país de las maravillas del amor eterno nada pasa como en el cuento que nos contaban para dormir. El príncipe azul es una rana con aliento a vino, la sirenita un correcaminos en una cinta de body gym, Guillermo Tell solo dispara una vez por semana, Rita se pía por la ventana a las cajeras del Corte Inglés, y Peter Pan en plena crisis de los 39 cambia de coche cada 6 meses, pero ninguno sabe volar, sabe volar. No, 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 sabe volar. Después de 4 meses de abogados sin firmas, adiós portazo, libertad y reproches, se dieron al whisky, el sexo y la noche, y la luna se los tragó con el humo y las perdices de los infelices. Si algún día extraño coinciden en una terraza, aceptan colorados que este cuento se ha acabado. En el país de las maravillas del amor eterno, nada pasa como en el cuento que nos contaban para dormir. Spider-Man solo se sube ya por las paredes, si en el minuto 89 cae el 1-0 en el Bernabéu, Cenicienta se como la hierba de su pareado, esperando a un desesperado jefe de planta que la plantó. Y Superman vuela del póker a la primitiva, y su mujer mientras suspendida en el balcón de la soledad. Paredes, y yo vi que amor. por los andenes al ver los trenes que no cogió. La bella durmiente toma pastilla, tiene insomnio y se la llevan los demonios.
Siempre perfuma en la habitación.
Heidi dejó la pradera por la discoteca, la cabaña por la hipoteca y la ficción por la realidad. Y Peter Pan, en plena crisis de los 39, cambia de coche cada 6 meses, pero ninguno sabe volar. Sabe volar, no, 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 sabe volar. Después de 15 años de pareja formal.
Aquest és Paco el La Luna, músic de Tarragona en el seu recent treball Un País Sin Maravilles. Hem sentit el tema amb el que també titula el disc. Un text en el que vol desmentir les històries que expliquen alguns contes, com el de l'amor, el de Peter Pan, el príncep Babau, l'Spiderman fet un embolic, la Blancaneus amb barba de 3 dies, les herbes de la Heidi i les benzodiazepines de la princesa. Són els contes, transmissors de saber i de fantasia, de certesa i de confusió, un esdevenir de fets en el temps que transcorren uns darrere els altres, uns a conseqüència dels altres, uns sense que els altres ho sàpiguen, successius i simultanis, reals, hiperreals, subreals i reals. Esta setmana, a la Lettera, va de contes, i amb ells he volgut trobar cançons més narratives que no poètiques, cançons on s'expliquin històries, però no ha estat gens fàcil. Amb elles, alguns contes sota el braç, avui amb Pere Caldés, Chekhov i Cortázar. De llibres, els contes els hem tret de llibres que podeu trobar perfectament a la Biblioteca de Falset. Els contes ens han agradat sempre, vull dir sempre en la història de la humanitat. Recordeu aquells cantars de gesta i, molt abans, encara, les bíblies i les aventures del Dítaca. I també en la nostra, de quan érem petits i ens els llegien per dormir, o de quan som grans i ens els donen al noticiari i des de l'estadi o des de l'hemicicle. El metge, per exemple, ens explica la història de la nostra malaltia, de com entren uns paios per fotre i fan una guerra i guanyen els uns o els altres. L'anunci ens marca el camí a seguir per arribar al final feliç, caixa de llum i pampallugues. Un conte és un tipus de narració que es caracteritza per la brevetat, breu respecte al que es compari, perquè un acudit també té narració i és molt més curt que un conte. Es poden comparar, en tot cas, amb les més llargues, que en diuen novel·les. Al cinema passa el mateix, curtmetratges i llargmetratges. Els primers són més poètics i sintetitzen una idea, mostren de manera sorprenent algun fet, escenifiquen una sensació, personifiquen una emoció. Les pel·lis acostumen a explicar històries més o menys llargues. Abans dels contes llegits, seguim ara amb una altra cançó o amb un pretext. Javier Crae, amb la història d'un que no li han explicat bé el conte, o un que en té molt de cuento. Si us fixeu, una de les seves angoixes serà que necessita algú per explicar-li què li passa. Del disc Valle de Lágrimas, ¿dónde se habrá metido esta mujer?
Cuando pienso que son ya las 11 y pico, yo que ceno lo más tarde a las 10, ¿cómo diablos se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? La vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García y de cómo le he parado los pies. Lo del bulto que tengo en la rodilla, ¿dónde se habrá metido esta mujer? ¿Qué hace aquí este montón de ropa sucia? Le compré lavadora, ¿y para qué? Estas cosas me irritan, no me gustan. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Mi camisa aún está toda arrugada y mañana me la tengo que poner. Pues la plancha, aunque le den las tantas, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. Me cabrea, hoy tenía ganas de pues después de la bronca, pero ¿dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel, para colmo la de piel, ¿para qué la querrá la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer?
I ja que he esmentat el cinema i les cançons llargues, tot intentant acostar-me als contes, porto ara de nou el cantautor aragonès Ángel Petisme, i amb aquest ja faran tres. L'any 2000 es va complir el centenari del naixement de l'escriptor i director de cinema Luis Buñuel. Va fer llavors aquest disc al voltant de la vida i l'obra de Buñuel. Les cançons són llargues i matrificades, llargs els textos, vull dir. Parla de la seva història, de les seves idees, de les seves pel·lícules i de la barreja de les tres coses en un món de fantasia, o del que se'n diu surrealista. Comença amb ritme de tango fins a arribar a la Guerra Civil i posar-hi tensió amb les guitarres elèctriques. Té dues parts, i sentim la primera, una biografia en vers i cantada de Buñuel, farcida d'aconteixements històrics i dels seus personatges.
En el Hotel Ronceguet, Leonardo y María se besaban. Pasó una nube por la luna de miel, una cigüeña desplegó sus alas. Y un jueves 22 de febrero, cuando nacía este siglo que se acaba, contaron en Calanda los más viejos que Luisito no lloraba, que ladraba. El joven Freud interpretaba los sueños y el viejo Nietzsche se iba pa'l cementerio. Cuentan que tiene esos ojos de besugo porque de niño en una autopsia se coló de mano en mano una botella de oruga mientras cerraban el cráneo a un pastor en un cine de feria de Zaragoza. Un cerdito con bufanda le miraba, cazamoscas y a prueba con la gorra. Y en México gritan ¡Viva Zapata! A los 13 va a sus clases de violín, a los 15 la expulsan los jesuitas. Pilar Bayona fue su primer tilín, a la concha espía a las bañistas. Y mientras Rusia se hace bolchevique, ya anda suelto Buñuel por los madriles. Bajo los chopos de la residencia, Lorca le hizo amar la poesía. Boxeador, bromista y pendenciero, rebelde, tosco y asiduo de burdel, disfrazada de monja o de obrero, a la risa Aníbal de Buñuel. Y en enero del año 25 ya pasea por el barrio latino. En el hotel Ronceguet Passage du Foy, al bajarse del tren se registró. Huele a guarras la luz de Montparnasse y corren ríos de Moët Chandon. Por esos días conoce a Jean Bucar en el estudio de un pintor amigo. Una mujer sin piano que será su compañera hasta su último suspiro. Y viendo las tres luces de Friesland, cuando aparece el hombre del sombrero, comprendió que él quería proyectar todo ese cine que llevaba dentro. Sacó y Vanzetti son ejecutados mientras pinta en la cama Frida Kahlo. 12.000 peseticas de su madre y dos sueños que nacen en cada que conseguirán que París entero ladre con el perro de Dalí y de Buñuel. Tal escándalo fue la Edad de Oro, que 50 años estuvo prohibida. Revolución, surrealismo y amor loco contra el orden, la patria y la familia. Dos días antes del 14 de abril pilla un taxi, se presenta en Madrid. Uno de Huesca, al que luego fusilaron, puso la pasta para rodar las urdes. Muera la inteligencia, van gritando los que luego nos metieron en el túnel. Cuando Buñuel estaba en la frontera, sin el visado no le dejan cruzar. Se puso a blasfemar de tal manera que le dijeron que podía pasar. Quédate aquí, no vayas a Granada. Luis intentó disuadir a Federico. Cuatro días después las dos Españas se desangran por todos los caminos. Buñuel va en la avioneta, rumba la rumba la rumbala. Buñuel va en la avioneta, rumba la rumba la rumbala. Transportando documentos y octavillas, ay Carmela. Y el cine de propaganda, ay Carmela, ay Carmela. Arde Europa por los cuatro costados y un exiliado en Nueva York busca trabajo. Érase una vez un hombre encadenado que hizo estallar el mundo con los ojos cerrados. Érase una vez un hombre encadenado que hizo estallar el mundo con los ojos cerrados, con los ojos cerrados.
Començo pel més difícil i després ja vindrà tot rodat. A Cortázar li agradava el jazz, no sé si aquest, però li agradava. La locomotora negra. Després de més de 30 anys de fer jazz, continuen sent uns desconeguts al seu país, Catalunya. En aquesta publicació de 2005 recullen les seves pròpies composicions. Com diuen al llibret, a diferència de la música clàssica, el jazz no evoluciona tant des de la composició com des de la interpretació. Al llarg dels anys, i com la majoria de músics de jazz, han interpretat temes aliens i pel camí han anat trobant fonts d'inspiració des del coneixement profund d'alguns dels grans clàssics. El disc es diu Originals, que es pot llegir en català i en anglès. Amb ells, Julio Cortázar, amb un dels seus contes més coneguts, Les instruccions per pujar una escala. Metòdic observador de la realitat per així descriure-la i explicar els més subtils mecanismes de la narració, un darrere l'altre, un a conseqüència de l'altre. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño, dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado. Y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegando en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. I ara, una sencera i sense trepitjar de la locomotora negra, Pauliorama. Thank you.
Paraulètera, un espai per la paraula. Ràdio Gandesa i Ràdio Falset.
Has d'haver fet un altre fi. Et mereixes, hipòcrita, un mur o un altre clos. La teva dictadura, la teva puta vida, vas així. Quin incendi de sang, podrit butxí, però ho t'havia d'haver estuvat. La dura fosca dels pobles, d'una ta tortura, penjat un arbre al fons d'algun camí. Glòria de l'Unió, ha mort el dictador més vell d'Europa. Una brasa d'amor i alcem la copa. La delinqüència t'escaia un altre amor amb violència. La fi de tants des d'aquell juliol, però l'has fet de batir espanyol. Sol i Bernat, carga el de la ciència, i amb tub de sang i merda sa excremència. Glòria del Bunyol, ha mort el dictador més vell d'Europa. Una brasa d'amor i alcem la copa. Glòria del Bunyol, ha mort el dictador més vell d'Europa. Una brasa d'amor i alcem la copa.
A ritme de tango, i tal i com començava el que hem sentit de l'Àngel Petisme, el català Miguel Poveda ens ha ofert aquest poema de Joan Brossa, musicat per ell i per Marcello Mercadante, amb bandoneó, piano i contrabaix. Apenas té 2 anys i es diu Desglàs. També es diu així perquè Miguel Poveda és un cantaor flamenc. És català i en aquest disc és agosarat cantant en la seva llengua. Al poema, Brossa li posa data de 20 de novembre de 1975, escrit amb motiu del traspàs de, com l'anomena Brossa, sa excremència. El suposat final d'un temps que no ens porta bones olors. Temps en què salvar la pell era també fugir del país. Un dels que va marxar és el que ara ens interessa, Pere Calders. Pere Calders, un dels escriptors importants del segle XX. La seva passió fou el dibuix i la fotografia, tot i que ha transcendit per la literatura i principalment pels contes. Dels que avui en llegirem un. També escriví novel·les, com la coneguda L'ombra de l'Atzavara. Així tot, es va estrenar en el món de les lletres amb una activitat que mai va abandonar, l'article periodístic. Un gènere nascut amb la modernitat, amb la difusió de la lectura i l'expansió de la premsa escrita ja des de finals del segle XIX. D'acord amb alguns mites de la modernitat, com Kafka, la literatura de Calders és imaginativa, fantasiosa i d'una fina ironia farcida d'enginy. Una realitat absurda, però més agradable que la que en diuen real. Com Alícia, preferim entrar al món de les meravelles, al conte, a la veritat interior i també, com no, a l'enteogènica. Amb Caldés, una visió en la que la realitat es converteix en diversió i també en lucidesa. Com diu el treball introductori de Joan Melcion a una de les seves obres, Aquí descansa Nevares, d'edició 62, l'obra de Pere Caldés ens ofereix una oportunitat excel·lent per reflexionar, amb un somriure als llavis, sobre la peculiar relació que el gènere humà ha establert entre la realitat i la percepció de la realitat, sobre aquesta percepció i la manera de representar-la. Algunes de les influències més importants de Caldés foren Joaquim Ruyra i Josep Carner. Altrament, l'exili mexicà, al que es veié abocat després de la guerra, li va permetre veure dels escriptors americans, on sovint la màgia i la fantasia gairebé substitueixen la realitat. Destacar finalment com una de les bones companyies de teatre catalanes, de Goy de Gom, el va fer popular amb una adaptació dels seus contes en un espectacle titulat Antaviana, l'any 1978. La música, la que sentim, la va escriure Jaume Sisa. Per la lectura, seguim acostant-nos al tango, ara amb el bandoneó directament de l'Astor Piazzolla. El text, esperit guia, d'un dels seus reculls de contes, el conegut Cròniques de la veritat oculta. El conte apareix dramatitzat al citat espectacle. L'esperit guia. Totes les persones, quan arriben a una certa edat, han tingut contactes amb el sobrenatural i quan ve a tomb i en tenen ganes, ho expliquen. Jo, potser perquè la realitat no m'acaba d'anar bé, m'he mogut sempre pel més enllà amb un gran desigiment. Tinc somnis profètics, pressentiments alertadors, trec partit de la telepatia i a casa meva, fora d'èpoques de veritable penúria econòmica, hi ha hagut sempre fantasma. La present, però, no és una història de por. Aquesta declaració es faria innecessària si la gent tingués més lectures i estigués ben convençuda que les coses dels esperits no en fan de por. És qüestió de saber-los tractar en un cert sentit i amb una certa mesura, sense donar-los massa importància. Hi va haver una temporada que cada nit, poc després de dormir-me, era despertat per tres cops donats a la paret de la meva cambra, seguits pel tic-tac d'un pèndol que no corresponia a cap rellotge fet i dret. Des del principi vaig sospitar l'origen del soroll i precisament per això feia el distret, perquè per tractar amb esperits se n'han de tenir moltes ganes. Però un dia va arribar a fatigar-me la insistència del meu comunicant i aixecant-me del llit amb una revolada vaig preguntar: "Què passa?" "Sóc jo." "Era un esperit, és clar. Carregat de perjudicis, espieta, amb l'aire de no tocar de peus a terra que tenen tots els esperits. Venia a demanar-vos que feu de mitjancer en un assumpte que m'han encarregat." Digué: "Quina mania", vaig respondre. "No sé com teniu humor de tornar al món per ficar-vos en coses de mortals. Som gent manada, nosaltres." Tenia una veu humil, que predisposava a favor seu, i com de fet creia de bona fe, com tots ells, que tenia qui sap les coses a fer, vaig tractar-lo amb benevolència. "I amb què us podria fer servei, jo?" "Mireu, hi ha un comerciant, del qual tinc cura perquè sóc un esperit parent seu, que demà passat vol agafar l'express de les 10 per començar un viatge de negocis. Cal avisar-lo perquè no l'agafi. L'express descarrilarà i hi haurà una colla de desgràcies." "És segur, això?" "I tant. Amb coses així no fem mai broma, nosaltres." "I per què no l'aviseu vos, directament?" "Ja ho he provat, però no me'n surto. Cada vegada que em presento, fuig de casa, despertant tot el veïnat." "Això era greu. Me'n vaig adonar de seguida." "Però no n'hi ha prou amb avisar el comerciant. Cal avisar tothom." "No m'han estat donades instruccions sobre l'altra gent. Em guardaré molt d'esgarrar les coses posant en joc la meva iniciativa. A mi, però, no em lligava cap disciplina, i em va semblar que era un deure meu evitar aquella catàstrofe. L'endemà, vaig anar als diaris portant una nota que deia: es fa saber al públic en general que l'express que sortirà demà a les 10 descarrilarà. S'adverteix a totes les persones que no tinguin una veritable necessitat de pujar-hi que se n'abstinguin, perquè aquestes coses no se sap mai com acaben. La meva intenció era que la publiquessin a primera pàgina, amb negretes i requadrada, però no hi va haver cap director que s'hi resignés. Trobaven que era prematur prendre partit a favor de la notícia, i m'aconsellaren que no m'hi preocupés. Què podia fer? Amb la policia no podia comptar-hi, perquè em demanaria detalls que no estava en condicions de proporcionar. Només em quedava un recurs: anar a la companyia de ferrocarrils i avisar-los. Em va rebre el director, un respectable cap de negocis. Vaig dir-li: venia a dir-vos que demà l'express de les 10 descarrilarà. No va moure ni un múscul de la cara. Va mirar-me fixament i preguntar: què ho dieu amb pretensions de profecia, això? Vos mateix, ho dic perquè prengueu les necessàries providències. Ja podeu suposar que no us esperàvem a vos per a saber el que fa el cas. Coneixeu la notícia? L'express de les 10 descarrila cada dia. Ah, sí? Sí, diu, és una mena de tic. Ho deia amb gran aplom. Jo, naturalment, no podia pas cedir. Però, i la gent? Hi ha molt poques persones que l'agafin. Per pocs que siguin, els passatgers necessiten garanties. Els tenim assegurats. Això, és clar, tancava la conversa a favor del director. Vaig sortir de la companyia amb una legítima indignació, i aquella mateixa nit, a les 12, cridava l'esperit. En presentar-se, vaig dir-li únicament: què en sou, de quimèrics? Eren quatre simples paraules, si voleu, però el ton que foren dites el va deixar glaçat.
Thank you.
I aquest que sentim, al contrari de Caldés, és un d'Amèrica que ha vingut aquí, a Catalunya, Horacio Fumero, el contrabaixista que va acompanyar Tete Montoliu en els seus darrers anys de carrera. Ha fet la seva carrera musical a Catalunya. El disc que hem sentit és una aproximació a una de les músiques del seu país, el tango. I hem sentit el número Contrabajeando, composat per Astor Piazzolla. En aquest treball de 2005 de l'Horacio Fumero, que tot i ser músic de jazz, coneix bé les fonts de la tradició de l'Amèrica del Sud. I sens dubte heu pogut apreciar com sonava a jazz llatí aquesta trompeta i aquest piano que acompanyaven el contrabaixista Horacio Fumero. I continuem amb el sud, però el de la península, amb un producte que en el seu moment fou novedós, Triana, la fusió entre el flamenc i el rock, més aviat sinfònic o fins i tot psicodèlic. Poso aquesta perquè es titula Quiero contarte, tot i que té poc d'història i vol ser tan poètica com les altres que no poso. Avui tocaven contes i sembla que volen explicar-ne algun. Triana.
Quiero contarte, niña, cómo cambia
I com que m'he quedat una miqueta curt de temps, el conte que tenia preparat d'en Chekhov no m'hi cap. Entre el conte, que és una miqueta llarg, i l'explicació arribaria una miqueta justet al final d'aquest programa, però no al final d'aquest tema que estem aquí donant-li voltes, els contes. Continuarem la setmana que ve. I tanmateix també voldria llegir algun més, tant de Cortázar com de Pere Galdés, autors que d'alguna manera s'assemblen en l'ús un tant desproporcionat de la fantasia, la que permet presentar fets insòlits, com un tren que descarrila cada dia, o la sorprenent presentació del que no hauria de ser insòlit, una escala i el moviment per emprar-la. Amb ells, voldria ampliar les lectures a autors que, en certa manera, poden fer poesia amb la màgia, la de les paraules. Anant d'aquí i allà, faltaran també Juan Rulfo, de Mèxic, que coneixer, del Mèxic que coneixer Pere Galdés, i Quim Monzó. A part dels contes, tinc una cançó de la que va escriure la lletra i potser me'n recordo de fer-la sonar al proper programa. De moment, acabem amb un tema d'un disc presentat en dies anteriors, el Queens and Kings de la Fanfare Chocarlia, per no trencar del tot el flamenc en el que al final d'aquest programa ens hem instal·lat, amb Triana, i perquè aquesta va del cuento de sempre. Que dolor!
Sin razón ninguna. Qué dolor, porque te fuiste de mí. Qué dolor, ya no volverás a mí. Qué dolor, porque te fuiste de mí. Qué dolor, ya no volverás a mí.
Qué dolor, qué dolor. corta y triste es nuestra vida y no hay remedio cuando llega el fin del hombre. Y se sabe que nadie haya escapado del Hades. Por acaso hemos venido a la existencia y después de esta vida seremos como si no hubiéramos sido. Porque humo es nuestro aliento y el pensamiento una centella del latido de nuestro corazón. Extinguido este, el cuerpo se vuelve ceniza y el espíritu se disipa como tenue aire. Nuestro nombre caerá en el olvido con el tiempo y nadie tendrá memoria de nuestras obras y pasará nuestra vida como rastro de nube y se disipará como niebla herida por los rayos del sol que a su calor se desvanece. Pues el paso de una sombra es nuestra vida y sin retorno es nuestro fin, porque se pone el sello y ya no hay quien salga. Venid, pues, y gocemos de los bienes presentes. Démonos prisa a disfrutar de todos en nuestra juventud. Hartémonos de ricos, generosos vinos y no se nos escape ninguna flor primaveral. Coronémonos de rosas antes de que se marchiten. No haya prado que no huelle nuestra voluptuosidad. Ninguno de nosotros falte nuestras orgías. Quede por doquier rastro de nuestras liviandades, porque esta es nuestra porción y nuestra suerte.
Un text de Luis Buñuel en la veu de Paco Rabal que apareix en aquest disc del que hem parlat avui, de l'Àngel Petisme, i que es titula Buñuel del Desierto, parafrasejant un dels títols de les pel·lícules de Luis Buñuel, que era Simón del Desierto. I fins aquí aquesta cinquena edició de La Lettera, una producció per Ràdio Gandesa i Ràdio Falset. Els textos que hem llegit avui han sortit tots de la biblioteca de Falset i en els propers dies esperem acostar-nos a la de Mora i a la de Gandesa per veure qui hi trobem per aquest espai fet per la paraula i per la música. Si no hi ha res de nou, intentem renéixer la setmana que ve. Fins aviat! He oblidat de dir que aquest ha estat un programa escrit i presentat pel Lluís Fernández.